L'Ajuntament i l'EMD de Valldoreix recorreran la decisió de la Generalitat de situar l'Ermita de la Salut només al terme municipal del Papiol. Els governs de les dues administracions s'han mostrat sorpresos pel fet que el govern hagi modificat la situació actual, que dividia l'ermita entre els termes de Sant Cugat i el Papiol, una partició que comptava amb el vistiplau de Sant Cugat, Valldoreix i l'Institut Cartogràfic. Sens dubte, una polèmica que ens ha arribat coincidint amb aquest aplec de la Salut que s'ha celebrat a mig gas per culpa de la pluja, però que abordarem en la seva totalitat amb l'historiador i president del Centre d'Estudis Vall d'Àurex, el senyor Juanjo Cortés. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
En quin moment l'Ajuntament del Papiol manifesta aquest interès i per què de voler apropiar-se, entre cometes, i no d'aquest patrimoni valldoreixenc compartit com era l'Ermita de la Salut?
Bé, des de fa molts mesos el Departament de Governació de la Generalitat va iniciar la revisió dels límits territorials de tots els municipis de Catalunya. S'ha efectuat ja a nivell de Sant Cugat la revisió amb els límits de Castellbisbal i també s'ha iniciat també d'altres municipis colindants, i amb el tema del Papiol hi havia un acord sobre tot l'afitament, exceptuant el que era l'Ermita de Salut. En la comissió que es va crear, tant per totes les parts implicades, l'alcalde del Papiol, el senyor Albert Vilà, va manifestar la seva sorpresa davant del plànol que portava l'Institut Cartogràfic, al qual situava la línia d'afitament just partint l'Ermita de la Salut entre els termes del Papiol i de Valldoreix i Sant Cugat. I aleshores, bueno, a partir d'aquí es va generar tota aquesta polèmica, aquesta lluita per qui es quedava al 100%, que jo crec que no calia, però bueno, al 100% de l'Ermita de la Salut.
Llavors és una qüestió purament de voluntat política, perquè fins ara la festa s'havia celebrat tranquil·lament, els plecs de la Salut el dia 12 doncs, tenia gent del Papiol, gent de Valldoreix, per què ara?
Bé, ells senten com molt seu l'ermita. De fet, si hem de ser una mica curosos, he sentit unes declaracions de l'alcalde del Papiol dient que allò era l'església de Santa Eulàlia del Papiol, i això històricament no ha estat així mai. Hem de tenir en compte que en el seu origen medieval aquesta església era la parròquia de Santa Eulàlia del Madrona. Existia un altre topònim, que era el Papiol, que el Papiol era una sèrie de cases que es van generar al voltant d'un castell, del castell Papiol. De la mateixa manera que al voltant del castell de Canals es van generar tota una sèrie de masies que articulaven dos territoris que no tenen res a veure, dos territoris civils que no tenen res a veure amb el territori parroquial que constituïa Santa Eulària de Madrona. És a finals de la mitjana, a partir del segle XIV, quan la majoria de feligresos són d'aquest arrabal que hi ha al voltant del castell del Papiol, i es demana al rei la concessió del trasllat del que és el terme, l'emplaçament principal de la parròquia del Papiol. Amb això es construeix una nova església en aquest raval que hi ha al voltant del castell del Papiol, i es trasllada l'advocació de Santa Eulàlia, però no Santa Eulàlia de Madrona. A partir d'aquell moment, del segle XIV, es dirà l'església del poble del Papiol, es dirà Santa Eulàlia del Papiol, i l'església que queda situada a dalt de la Carena, l'antiga Santa Eulàlia de Madrona, es dirà Sant Pedre de Madrona, però donarà servei també al que són les dues valls, la vall que correspon a l'antic municipi de Canals, l'actual Valldoreix, i la vall que correspon al municipi del Papiol.
Per tant, entenem que l'ermita tant estava oberta als feligresos que venien del Papiol com de Valldoreix.
Històricament ha estat així sempre des dels seus orígens. Per tant, com a mínim, des que existeixen els límits de termes civils, jurisdiccionals civils i militars del castell de Papiol i del castell de Canals, s'ha compartit aquesta església i no hi ha hagut cap problema en compartir-la.
Llavors la història pot contradir el que diu un alcalde.
La història contradiu... hem de ser curosos amb la història.
Però no la història pot fer canviar les coses?
La història, si es respecta, hauria de fer canviar les coses.
I penseu fer alguna cosa des del Centre d'Estudis Vall d'Àurex?
Home, evidentment, nosaltres hem estudiat molt aquest tema, portem molts anys en el que és l'Aplec de Salut fent pedagogia de la història, el desenvolupament d'aquesta església convertida avui en dia en Ermita de la Salut, I és evident que a l'àmbit on està situada aquesta situació que s'ha generat per la resolució de la Generalitat és un àmbit jurídic en el qual el municipi de Sant Cugat i la MD de Vall-llobrega han de dir la seva. Nosaltres aportarem el nostre granet de sorra i aportarem totes aquelles dades històriques que sigui possible i que s'hagin d'aportar. Però és evident que els que tenen la decisió en fer alguna acció són les administracions públiques.
Senyor Cortés, si això tira endavant i finalment el Papiol es queda en la seva totalitat com a propietari de l'ermita, diem entre cometes perquè la gent ens entengui, no? Com afectarà això a Vall-llobrega, a la seva festivitat i també, bé, doncs el dia a dia de la gent doncs, que va visitar l'ermita de la Salut en el seu temps d'oci?
A veure, a part de les dades històriques que avalarien aquest compartir l'ermita al llarg de la història i que els afitaments que es van fer a principis del segle XX doncs, van ratificar aquesta divisió de l'ermita entre els dos termes municipals, hi ha una qüestió de sentiment. El sentiment jo crec que el tenim tant la població del Papiol com la població de Vall-llobrega respecte a sentir-nos com a nostre aquest terme, no? El que és l'àmbit de l'ermita de la Salut. Jo crec que no hi haurà cap problema amb el sentit de continuar celebrant l'aplec de la Salut. El nostre tradicional aplec del 12 d'octubre, hem de tenir en compte que el Papiol tradicionalment també fa el seu aplec el segon diumenge del mes de setembre. Hem de dir que amb anterioritat a la Guerra Civil la gent de Vall-llobrega hi participava d'aquest aplec que es feia el segon diumenge de setembre. Però al coincidir també amb la festivitat de Sant Cebrià, que més o menys cau per les mateixes dades, el 16 de setembre, a partir de l'any 1979 és quan es genera, es crea un propi aplec de la Salut per part de la gent de Vall-llobrega. I això ha estat així amb alguns altibaixos, amb més popular o menys popular al llarg d'aquesta segona meitat del segle XX a Vall-llobrega, però la veritat és que és una pleca que avui en dia doncs, té un seguiment popular molt important i jo diria que fins i tot en aquests moments va més gent de Vall-llobrega a la pleca de la Salut del 12 d'octubre que no a la pleca que organitza el Papiol. Per tant, continuarem.
Perquè aquests raonaments històrics i que són demostrables amb dades i que des del Centre d'Estudis Vall-llobrega es poden fer arribar al Papiol, això, quan ho han tingut sobre la taula, què han dit? Perquè, clar, tenen els seus arguments però també tenen els vostres.
Home, ells agafen els sentiments de sentir-se, que pensar que sempre ha estat seva l'ermita, el 100%, però és molt curiós com al segle XVII hi ha una amonestació per part del bisbe de Barcelona que s'havia perdut la tradició de tenir dos administradors, és a dir, dues persones que tinguessin cura del temple, no? Del temple que en aquell moment era Sant Pere de Madrona. I el bisbe de Barcelona els hi diu que d'aquí al davant siguin dos los administradors a la capella de Sant Pere de Madrona, precisament el que actualment és la Salut, no? Diu, l'un de la Sagrera del Papiol i l'altre de Madrona, és a dir, de tot el que són les masies que configuren el terme antic terme de Canals en aquest moment. Com era acostumat antigament, així serà més ben administrades i això s'observa inviolablement en pena d'excomunió i non protunc. És a dir, que es comunicava, li donava la pena d'excomunió al rector del Papiol si no respectava la tradició i el que era compartir l'església entre els dos termes.
Però una cosa és, encara que això, l'ermita quedi definitivament en el terme municipal del Papiol, això és compatible amb que hi hagi dos administradors i que en puguin fer ús d'aquesta ermita? O també implicaria que...
A veure, jo crec que ningú discuteix en absolut de qui és la propietat de l'edifici.
A veure, és del bisbat de Barcelona.
És del bisbat de Sant Feliu, perquè el Papiol correspon al bisbat de Sant Feliu. I amb la subdivisió que es va fer fa uns anys de nous bisbats, entre ells el de Gara, que és el que pertany a Sant Cugat i Vall-llobrega, es va dividir i la propietat aquesta correspon al que és l'administració eclesiàstica de Sant Feliu de Llobregat.
I què en diuen d'això?
Ara bé, ningú discuteix la propietat i el que no podem fer és supeditar els termes civils al que són els termes eclesiàstics. Més en una zona en la qual, en l'origen de la creació de les parròquies en tota aquesta zona, els termes religiosos no corresponen mai amb els termes civils. Mai. El terme de la parròquia de Sant Pere Octavià no correspon al terme actual de Sant Cugat, ni al terme antic.
O sigui que els feligresos que continuïn anant a l'ermita, si...
Home, jo crec que ningú posarà unes barreres per no deixar passar la gent, perquè és un patrimoni evidentment comú. Jo crec que des de Vall-llobrega sempre hem reivindicat, doncs, el compartir aquest patrimoni, en absolut quedar-nos al 100% o al 75%, com marcarien les línies d'afitament de principis del segle XX, que marcaven gairebé el 75% de l'església a la vessant de Vall-llobrega, i hem de tenir en compte que aquesta església es va situar al vèrtex de partió d'aigües, i aquest vèrtex estava a la meitat imitat, o sigui, per tant, no hi ha cap problema. Jo crec que no hi ha cap problema en compartir-ho, i no sé per què s'ha d'alterar i modificar la història, una història que ve des del segle XII.
Perquè, Juanjo, exactament ara l'activitat que s'hi desenvolupa a l'Ermita de la Salut, quina és? Perquè potser estem aquí fent una gran polèmica d'un tema que, siguem realistes, exactament a l'Ermita de la Salut, quan no hi ha l'Aplec de la Salut, què hi passa dins?
No és una qüestió només d'utilitzar un dia a l'any o d'aplegar-se a les poblacions al voltant d'aquesta església un dia a l'any. És un valor simbòlic, és un valor patrimonial, és un valor territorial, no és que sigui una gran extensió de territori la que es perdria amb aquesta resolució de la Generalitat, però evidentment hi ha el sentir-te allò com teu, no? I saber que estàs respectant una tradició que ve des dels orígens en la qual es configuren els municipis actuals. Per tant, anar en contra de la història i desconèixer la història i manipular la història per assolir una alteració en ple segle XXI, doncs no em sembla correcte.
Doncs al marge del que passi amb aquesta decisió que recorrerà l'Ajuntament i l'IMADI de Vall-llobrega, el que està clar és que en els llibres d'història de Vall-llobrega continua posant que l'Ermita de la Salut, que els valldoreixencs allà hi faran vida i que continua sent part del patrimoni del territori.
I si en el futur fem un altre llibre d'història de Vall-llobrega, o evidentment el continuarem reclamant com un patrimoni, perquè ha estat així al llarg de la història, i el sentiment actual per part de la població és de sentir-s'ho seu, d'utilitzar-ho i de defensar-ho i de protegir-ho. Per tant, continuarem compartint aquest espai amb els nostres veïns del Papiol.
I si no us toca encomanar-vos a Sant Cebrià, a veure si posa remei i
bueno, a Santa Eulàlia, a Sant Pere i a la Mare de Déu de la Salut, a veure si entre tots posem seny en aquesta situació que ens sembla absolutament kafkiana i fora de lloc.
Doncs hem fet una mica d'història amb en Juanjo Cortés, historiador i president del Centre d'Estudis Valldaurecs. Moltíssimes gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres.